Al matí, amb Mireia Sanz.
La presidenta del Regne Unit, Theresa May, se sotmet avui a una moció de confiança després que el Parlament rebutgés ahir per una àmplia majoria l'acord del Brexit. La negativa arriba quan falten 2 mesos i mig per la data oficial del Brexit, el 29 de març. Per mirar d'entendre aquesta realitat, parlem amb el sabadellenc Josep Suárez, que fins l'any 2016 va ser delegat de la Generalitat al Regne Unit. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, bon dia.
Amb la decisió d'ahir del Parlament, podem dir si hi haurà o no Brexit?
Bé, veiem, el d'ahir implica que encara està més fosc del que estava, diguem-ne. Realment, les expectatives són de que... Brexit segur que n'hi haurà, partint d'aquesta premissa, perquè segur que n'hi haurà. Ara, quin tipus de Brexit? Aquí està la pregunta del milió, diguem-ne. Clar, és un Brexit tou, serà un Brexit dur. Si es atenem a lo d'ahir, podem esperar lo pitjor. Però la política té moltes, moltes vies. Avui tenim el tema aquest de la moció de censura, que a més no tirarà endavant, perquè clar, això requereix una majoria al Parlament i avui això no hi és. Corbyn ho presenta perquè li toca presentar, per entendre'ns, però són conscients de que no guanyaran. Mm-hmm. Per tant, aquí hi ha una incertesa, perquè realment, si avui, com és de suposar, avui de la tarda torna a haver votacions i no guanya la moció de censura, automàticament tenen 3 dies la Theresa May per presentar un plan B, que això ja està a comprometre, i veurem què passa amb aquest pla B. Realment, diguem-ne, actualment, tal com està, pinta en bastos perquè, si perquè fos, avui, diguem-ne, guanyés la moció de censura, llavors aquí hi ha uns dies, hi ha un marge d'uns dies, perquè propi diguem-ne, Partit Conservador presenti una altra candidatura, tenen 14 dies exactament, i si aquests 14 dies no arriben amb una solució, amb una candidatura guanyadora, o el mateix Partit Conservador, o l'alternativa, diguem-ne, de Corbyn, aleshores, eleccions generals. I, clar, a partir d'aquí, pues, pot passar de tot.
Clar. De fet, a May se li han girat en contra els del seu propi partit, no? Ha hagut de veure com 118 dels seus diputats s'han rebel·lat contra el partit per votar no a la seva proposta. Tot i això, no sembla que aquests puguin anar també del cantó de la moció de censura, no?, segons apunten alguns mitjans.
No, en absolut. És segur que aquesta moció, diguem-ne, Corbyn la perdrà. Entre altres coses, perquè veiem, ahir es va perdre la votació que pretenia, diguem-ne, tirar endavant l'acord que va tenir la Theresa May amb la Unió Europea, simplement, diguem-ne, perquè ja ha sabut, a més des del primer dia, que una part considerable del Partit Conservador està en contra, i perquè, a més, ahir van jugar, va ser la tormenta perfecta, perquè, per l'altra banda, tot i que hi havia, diguem-ne, partits que en principi estan a favor de la continuïtat, com són els laboristes, com és l'SNP, els escocesos, tots van votar en contra, perquè aquí també hi ha una cosa, pues, que aquí a Catalunya coneixem, que és els interessos dels partits. Mm-hmm. Es tractava d'anar tots contra May, i ja està. Però tant ahir no es votava únicament, diguem-ne, el tema d'Europa, sí o Europa no, com carregar-se la proposta de la primera ministra.
Parlava d'un Brexit tou o un Brexit dur. Què entendríem per Brexit tou i què entendríem per Brexit dur?
Bueno, el Brexit dur simplement marxar i punto. I a partir d'aquí, clar, tot allò que s'havia acordat el mes de novembre amb la Unió Europea, pues no tindria continuïtat. Clar, això ja és un tema que és molt important, que és, primer, el dret de les persones, que això és fonamental, perquè hi ha molts europeus vivint al Regne Unit i molts britànics que estan vivint a Europa, per tant, aquests quedarien isolats. Pensem que actualment, d'acord, diguem-ne, amb el que es va aprovar al novembre amb la Unió Europea, si ara es fes un Brexit tou, els ciutadans europeus que actualment estan al país, exactament quan acabi el moment de l'acord, que és el 29 de març, tenen, els que ara viuen, tenen, si estan vivint ara i tenen 5 anys d'antiguitat, automàticament ja tenen el permís de residència. Si no tenen 5 anys, quan arriben a tenir-los, també ho tindran. Per tant, això assegura que, almenys, els que avui estan allà, poden tenir continuïtat de residències sense problemes. Que després, els que vinguin després, també tindrien un tipus de residència molt més fàcil que les de no comunitàries. Ara, en qualsevol cas, sempre es podria dir que no i es podria denegar. I el mateix és al revés. El mateix passaria amb els britànics, diguem-ne, que viuen a Europa. Però, clar, si això ara no s'aprova, clar, aleshores, diguem-ne, començarien a haver barreres, diguem-ne, tan arancelàries com de persones. I això, evidentment, seria un caos. Seria un caos total. Per tant, diguem-ne, això és molt important. Hi ha un tema també que no oblidem, que és en bona part el que ha propiciat tot aquest problema, que és el tema d'Irlanda. Irlanda, clar, Irlanda del Nord, diguem-ne, té frontera amb la República d'Irlanda. Mm. I això ha sigut un dels contenciosos més complicats perquè amb el que es va aprovar al mes de novembre amb la Unió Europea implicava que la frontera entre les dues Irlandes es mantenia oberta. Pensem que hi ha més de 200 passos fronterers entre carreteres, camins, autopistes, entre les dues bandes. Que quasi bé el 40% del que es porta a Belfast ho es porta a Irlanda, a la República. Clar, el tallar això seria tremendo. Però, per contra, si ara es manté obert, com s'havia previst, clar, és ben bé, dius, bueno, per aquí podien entrar mercaderies. O sigui, tot allò que s'intenta evitar des del conjunt de la Unió Europea amb Regne Unit, per aquesta via d'Irlanda pues, podria passar. És un forat i això realment és un problema importantíssim.
Amb tota aquesta realitat, qui creu que perdria més en un Brexit que finalment doncs, sembla indicar que ja hi estem abocats? Qui acabarà perdent més, el Regne Unit o la Unió Europea?
Tots. Pensem aquí hi ha dos temes. Sí, es parla molt del Regne Unit que baixarà un 8% del PIB, etcètera, sí, això és veritat. Però no oblidem també el pressupost de la Unió Europea. Sense el Regne Unit, que és un gran contribuent, això implica refer, de fet, ja està previst, diguem-ne, refer els pressupostos, i això implica 2.000 milions d'euros menys. Vull dir, que hi ha un forat que s'haurà de mantenir entre els altres països. I clar, llavors, aquesta relació que hi ha entre els països contribuents i els que cobren, potser s'haurà de redimensionar i pensar que, escolta'm, que aviam, aquest club, diguem-ne, d'estats, no pot continuar d'aquesta manera amb uns pressupostos que hi ha tanta gent, tants països que estan rebent i tants que estan pagant. S'haurà de mirar d'equilibrar i, esclar, realment és important, perquè ja he dit, que no hi hagi l'economia britànica dintre d'Europa, dintre d'aquests pressupostos, ens afectarà molt.
Per acabar, creu que si ara els britànics tornessin a tenir l'opció de votar en referèndum, tornarien a votar si el Brexit?
Jo penso que ara votarien que no. Votarien que no per una raó molt important. Jo hi era allà quan es va fer la campanya. Jo no he vist mai una campanya tan bruta com aquella, a part de les del nostre país, que és una altra història. Però les que jo havia vist anteriorment allà sempre eren pues, correctes. En aquest cas, és com van començar les fake news, com van començar a dir mentides a base de bé. Aquí hi havia molta por de UKIP, de fet, Cameron va convocar aquest referèndum perquè va veure que les eleccions anteriors a Europa va guanyar l'UKIP i tenia por de perdre la part més dretana del seu partit i per això va convocar eleccions i va convocar referèndum i es va equivocar perquè no va preveure el que estava passant. Perquè aquí va haver-hi moltes... Va ser la tormenta perfecta. Va ser l'època en què va començar els refugiats de Síria i de tota aquesta zona a entrar a Europa, si us recordeu l'època, i aquelles riuades de gent. Pues penseu que les telenotícies, diguem-ne, britànic, cada dia sortien per tot arreu els immigrants. Clar, la gent va tenir por, sobretot a zones industrials, que havia un atur molt important, als Midlands, que realment, diguem-ne, gent en britànica d'origen, que estan acostumats, diguem-ne, pues, a viure d'una certa manera, però que veuen que l'admiració, el percentatge és molt important i van tenir por de que això fos un efecte crida més important encara. I a partir d'aquí, va ser tota una sèrie de temes explicant a més bé mentides com que la seguretat social, si marxaven, guanyaria tant. El mateix UKIP, el dia següent de les votacions, va dir, no, això no era veritat. Per tant, a la vista de com ha anat tot, estic convençut que ara guanyaria, diguem-ne, el Remain, el mantenir-se, que en definitiva, perdona, va guanyar el marxar, però amb una diferència també molt poc significativa. Per tant, diguem-ne, pues, jo crec que ara seria al revés, segur.
Doncs moltes gràcies, Josep Suárez, delegat fins ara, fins al 2016, delegat de la Generalitat al Regne Unit. Actualment l'haureu conegut com a president d'Atendis. Gràcies per haver-nos atès i guardem el contacte perquè ens ajudis, perquè realment ens ha ajudat a situar una mica la realitat del Regne Unit, que ens queda llunyana, però que la influència del que pugui passar realment ens arribarà i molt a casa nostra.
entre altres, el Banc de Sabadell, no oblidem això.
També, Banc de Sabadell també. També està també, molt present també. Al Regne Unit, per tant també tindrà efectes sí, del que pugui passar en el Brexit.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Vaig bé. Adéu, adéu.
Adéu.